Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Uns minuts que passen de les 11 del matí, moment per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where they're meant to go.
Mireu, a dia d'avui parlar d'un tema tan natural com són els pits de les dones segueix sent tabú. I no només tabú, sinó també motiu de vergonya, incomoditat i pressió estètica per milers i milers de dones d'arreu del món. Això, senyores i senyors, és només la punta d'un iceberg que cada vegada es fa més i més gran. És evident, encara queda una gran feinada per endavant per aconseguir poder parlar de pits amb total normalitat i sobretot que aquests no siguin el detonant de tanta i tanta pressió estètica sobre les dones. Tot això, d'alguna manera o altra, és el que ens diu i ens convida a reflexionar Clara Moraler de la seva obra Adéu, Jane. Una trama de poc més d'una hora en la Clara, sota el personatge de la Marina, es posa la seva pell per explicar-nos la seva pròpia història, la història d'un adolescent que amb només 17 anys va perdre un pit. Dirigida per ella mateixa i per Juanjo Marín, aquesta obra, per ser nominada als Premis Butaca d'enguany com a millor espectacle de petit format, torna als escenaris i ho farà el proper 17 de novembre en el marc del festival Dona Crea, Crea Mujer 2023. Avui, a On són les dones, parlem de l'obra d'Eugène amb la seva creadora, Clara Moraleda. Clara, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Clara, Adéu, Jane, una obra que visibilitza la teva pròpia experiència personal quan vas perdre un pit amb només 17 anys. De seguida parlarem d'aquesta obra, que és molt interessant, però abans, com estàs 12 anys després de tot?
Doncs, bueno, estic molt bé, molt bé, estic molt bé amb aquest tema i bueno, per això he fet aquesta obra ara i no aleshores, diguéssim que quan fas una autoficció sempre està guai tenir el material ben digerit per poder-lo treballar i perquè serveixi al públic i no sigui aquella cosa com de teràpia que no hauria de ser així i per això ho he fet ara que ho tinc ja a coll avall.
12 anys després, com recordes aquella etapa de la teva vida?
Bueno, doncs com explico a l'obra, a l'obra s'explica molt bé això, clar, òbviament l'adolescència és un moment molt tendre on la imatge doncs està molt vinculada a l'autoestima, no? I bueno, doncs a l'obra es reflexiona una miqueta també, ho veiem a través del personatge de la Mariona, com pensa que serà el seu futur, diguéssim, amb aquest canvi en el seu cos, les seves pors, i bueno, una miqueta... Bueno, doncs, òbviament, clar, si et passa això a l'adolescència, doncs pot ser, per aquests temes, com a mínim, pot ser una mica més dur del que pugui ser quan ets més gran, suposo.
Clara, ens ho explicaves, quan et va passar tot plegat tenies 17 anys, una edat on les prioritats no haurien, no?, en aquest cas, de ser sotmetre'ns en operacions com les que vas viure tu. I a mi la pregunta que em ve al cap és què et deia el teu entorn, perquè entenc, evidentment, que la família va estar al teu costat, però, per exemple, els amics, què et deien?
Bueno, és que tampoc ho vaig explicar gaire. Al final és una cosa que vivia molt per mi i amb mi. Mm-hmm. I per això també vaig tenir ganes de treballar-ho anys més tard per sortir d'aquest silenci en el que moltes dones estan, també.
Si tot plegat t'hagués passat ara, ho haguessis explicat?
Sí, sí. Vull dir, jo crec que ara, o sigui, ho he explicat fa poc i m'he trobat amb molta gent que n'està parlant, ja comença a parlar-ne i jo crec que això és el que hem de fer, trencar una miqueta el silenci i el tabú aquest, perquè al final, o sigui, això és que passa... No coses mèdiques passen a tot arreu, no? Problemes de salut, però problemes amb relacions així turbulentes amb el propi cos està ple, vull dir que no cal tenir problemes de salut i jo crec que el fet de parlar-ne doncs també fa que altres persones amb aquests o altres problemes doncs se sentin més, bueno, normalitzar una miqueta aquestes situacions, no? Al final.
Et va costar entendre el per què t'havia tocat viure tu una situació com aquella?
No, bueno, sempre hi ha la típica pregunta de per què a mi, no? Uh-huh. Però al final hi ha... Bueno, ara faria un spoiler si dic això, però al final... bueno, dir, tothom té coses, no? Al final tothom té coses. I a mi em passa això, a tu et passarà una altra cosa i a un altre li passarà una altra cosa. El problema, jo crec, és que hi ha problemes de salut que estan més vinculats, pues, a això, amb la imatge, amb l'estètica, i llavors, clar, com que aquesta societat nostra, l'acceptació està, no?, l'estètica és supervalorada, uh-huh, i totes aquestes coses, doncs, clar, doncs, bueno, és com que, a part de la salut, hi lliga un altre tema. I bueno, aquest és el problemet, també, però, bueno, que està bé... Que al final tothom té coses, és això, tothom té coses, i està guai visibilitzar-les també per agafar consciència de que això existeix, de que les dones també tenim aquesta relació especial amb els nostres pits, i no banalitzar-la, que moltes vegades és com, bueno, no passa res. Uh-huh. O jo que sé, algun metge, no? Molts metges et diuen lo típic de, bueno, però no passa res... Les tetes, les portes tapades, no? A mi això m'ho ha dit algun metge, no? I és com, bueno, a veure, senyors...
Com ha reaccionat?
No és tan fàcil. El què, perdona?
Com ha reaccionat quan t'han fet comentaris com aquests?
Ah, pues veniu a veure l'obra.
Ah, molt bé, molt bé.
No, el que explico a l'obra és que sovint el que passa és que, clar, en aquell moment et quedes en blanc i tu menges tot amb patates i després et venen les millors frases per dir, no? Però, clar, ja estàs a casa teva.
No, i un bon moment és dir-la sobre un escenari, clar que sí.
Ara, sí, mira.
Ara has posat, bueno, durant tota la conversa estàs posant sobre la taula el concepte pressió estètica, un concepte que es treballa, que ens fa reflexionar també l'obra, que de seguida en parlarem. Però jo em pregunto si encara hi ha massa, molta pressió estètica sobre el cos de les dones.
Sí, evidentment, i tant. Vull dir, estem intentant trencar... Igual que hi ha pressió estètica sobre els homes, eh? O sigui, mm-hmm, la pressió estètica és una merda que ens hem inventat i que està entre nosaltres molt, molt, molt a dins. I ens passa totes amb qualsevol cosa. O sigui... És com que la validació del nostre cos passa per formar part dels cànons de bellesa que s'han establert, i això segueix sent així. Les nenes de 8 anys ja diuen segons quines coses i ja pensen segons quines coses. O sigui, això és així.
Quin paper juguen les xarxes socials en tot plegat?
En la pressió estètica? Uf, doncs, clar, amb això de... Jo estic molt contenta de no haver crescut amb Instagram i aquestes coses, perquè... Ha de ser bastant tremendo, perquè tot són imatges, i a més, no, els retocs, retocades, fotos retocades i tot això, al final et crea un imaginari totalment allunyat de la realitat, i això, pues, segur que ha de fer molt mal, sobretot en segons quines edats.
Clar, quan parlem d'una malaltia o d'algun problema de salut, sigui quin sigui, més gran, més petit, sí que ens preocupem molt per la cura, però crec que tan important és la cura física com mental. Mentalment tu estàs curada del tot el que vas viure?
Doncs mira, és una gran reflexió aquesta que has fet. Jo crec que sí, i animo a tothom a que no pari fins que així sigui, perquè tens tota la raó, que és igual d'important, perquè al final la salut mental i l'equilibri emocional també és molt important. I tant.
T'ha costat curar-te?
Curar-me com?
Mentalment.
Sí, clar, no sé comparar-ho, però sí, m'ha costat el meu, clar, com a tothom li costa el seu. Però, bueno, el fet de parlar-ne i de veure que hi ha gent vivint el mateix, o veure també altres punts de vista, altres opinions, uh-huh, altres maneres de viure-ho, doncs també ajuda molt, i per això vaig fer aquesta obra, per si podia ajudar altres persones vivint coses semblants.
Va, si parlem de l'obra, clar, jo em pregunto d'on neix la idea de crear Adeu Jane, una obra que visibilitza la teva pròpia història. En quin moment decideixes tirar endavant una obra com aquesta?
Doncs mira, jo tenia uns alumnes, un grup d'alumnes, que no tenien text per treballar. I és tan senzill com això, que de cop era com... No trobo un text que tinguin com el mateix protagonisme tots, que sigui com més o menys assequible a nivell, no? De nivell, diguéssim, i em vaig inventar aquesta obra. O sigui, al principi la vaig escriure per uns alumnes que tenia. Uh-huh. I això ho fèiem a l'Espai de l'Excèntrica, que és un projecte a Santa Coloma de Gramenet, i va anar creixent, i el director de l'Excèntrica, el Juanjo Marín, que ja havíem treballat junts en altres projectes, em va animar a portar-ho a un circuit professional, diguéssim, i aquí estem. Però vull dir que tots els passos que ha fet aquest projecte no estaven pensats, i no hi havia cap mena de pretensió de res. Vull dir que està sent tot preciós.
Clara, ens deies que aquest text, no, d'alguna manera el vas crear per aquest grup d'alumnes. Els alumnes sabien el que t'havia passat abans de llegir el text?
No crec.
I què et van dir quan es va llegir el text?
Bueno, tampoc van entrar, al final tampoc El guai és que tampoc s'entri a tractat... Vull dir, al final era material i ho vam tractar com a material i ja està.
Insisteixo en que ens explicaves que primer vas fer aquest text pels alumnes i aquest text, aquesta obra, ha anat fent petites passes fins que ha arribat a estar nominada als Premis Butar, que ara en parlarem. Llavors, jo em pregunto, de seguida vas tenir clar que volies tirar endavant una obra com aquesta o va ser una idea que vas haver de reflexionar més d'una vegada?
Sí, ho vaig haver de reflexionar perquè al principi no volia fer-ho jo, però el Juanjo em va convèncer que sí, era la meva història i l'havia viscut jo, doncs que ho podia fer jo. I al final doncs vaig dir, vinga, va, doncs som-hi. I ara estic molt contenta de fer-ho jo perquè, per el que et deia al principi, que és un material que ja puc tractar, vull dir, a mi com a espectadora no m'agraden gens les autoficcions que estan en un moment molt tendre perquè és com, no, o sigui, amb el material personal o està digerit o no el pots posar en un escenari. I bueno, a poc a poc em vaig sentir amb forces per fer-ho i ara realment estic molt contenta i les meves companyes, la Joana i la Laura, fan una feina fantàstica i crec que és una obra, bueno, que arriba a molta gent i que tothom s'hi sent identificat amb algun tema o altre i això és el que jo volia i sí, estem contentes.
Què ha sigut per tu el més complicat de fer una obra, de crear una obra com aquesta?
Bueno, el fet de posar-m'hi jo, suposo que és complicat perquè, clar, és com sort del Juanjo Marín, que estava allà per dirigir-me, però jo vaig fer com la direcció com més del que jo volia, però després la direcció escènica la va fer el Juanjo. I això crec que era el més complicat, el fet de tenir com un ull fora i un ull dintre tota l'estona. Això era com complicat, però alhora bastant interessant, sí.
I a l'altra cara de la moneda, amb què t'ha ajudat aquesta obra?
Bueno, clar, a nivell professional m'ha servit molt per veure que jolín, que jo de vegades escric coses i tinc projectes al cap, però sempre sempre passa això, que el jutges molt, no?, d'entrada, i el fet de fer-ho, aconseguir fer-ho i tenir aquesta resposta per part del públic ha sigut preciós. O sigui, m'ha donat com més seguretat a nivell professional i a nivell personal ha sigut preciós rebre feedback de gent explicant-me coses o agraint el fet de visibilitzar aquest tema, no? I ha sigut molt bonic, s'està sent molt bonic, la veritat.
Clar, volia explicar que aquesta obra ja ha estat en cartell, després en parlarem, però ja que poses el tema del públic sobre la taula, sí que m'agradaria saber què et diuen exactament. S'emocionen al veure una obra com aquesta?
Sí, sí, sí. Jo crec que jo al públic al final faig com un discurs final i veig al públic, ja veig qui li ha passat alguna cosa, qui té algú de la família que li ha passat alguna cosa, o sigui, es veu molt ràpid amb qui ressona moltíssim, però bueno, al final es tracten temes que ressonen en tothom. Vull dir que he rebut des de gent que m'ha explicat les seves històries, superagraïda de que m'hagin explicat això, i gent que m'ha fet reflexions potser més senzilles, per dir-ho així, però que no deixen de ser més reals. Vull dir que bueno, està sent interessant això també, com aquesta reacció del públic.
El teatre és això, no? També, a banda de fer gaudir, fer reflexionar a l'altre.
Clar, bueno, jo crec que amb això també hi ha aquella cosa, no? Que jo crec que està bé que hi hagi de tot. Hi ha d'haver-hi teatre de vull desconnectar el cervell i vull riure i vull passar-m'ho bé, això hi ha de ser. I després pues, també és molt interessant el teatre que et fa reflexionar, evidentment. El teatre, bueno, la cultura també té aquesta funció i sort d'això. Sí, sí.
Si tornem a la trama, la protagonista de Déu Jane ets tu mateixa i ho explicàvem a l'inici sota el nom de la Mariona. Interpretar la Mariona ha sigut més complicat per la connotació personal que hi ha en aquest personatge? T'ha sigut més complicat crear aquest personatge que no un altre?
No, jo crec que no, també perquè com que la vaig treballar molt amb alumnes, em fa molta gràcia perquè tinc la sensació d'estar com imitant les meves pròpies alumnes. O sigui, no imitant-les, però és com, ai, mira, això ella ho deia així, bueno, és com, no sé, em fa molta gràcia perquè sí que és cert, i això m'agrada moltíssim, que tinc la sensació que no és molt... O sigui, que ja no és tan meu, que ha passat per tanta gent, que és com... Ja és de tots, aquesta història, i aquest personatge també ha estat interpretat per diferents noies, i és guai, és com, no m'ho sento allò com, ah, això és meu. No, és més xulo així.
Per tant, entenc que d'alguna manera interpretar el personatge de la Mariona no només et fa dir en veu alta el que has viscut tu, sinó que és l'altaveu de moltes i moltes dones que han viscut la mateixa situació.
Clar, clar, exacte. Jo crec que és això. És que, sí, sí, encara que no hi hagi el problema de salut, diguéssim, totes podríem ser la Mariona. Sí, sí, totalment.
La Mariona t'ha ajudat a acabar-te de reconciliar amb tu mateixa després de tot el que vas viure?
Sí, sí. Sí, sí, potser no amb aquest tema concret, perquè ja el tenia superadet, però amb altres sí que és com... Sí, bueno, és guai quan fas un projecte tan llarg i passa per tants... Bueno, puja com passa per tants llocs, al final, quan aconsegueixes parir-lo, diguéssim, i, jolín, és molt emocionant, és molt guai, sí.
A banda de visibilitzar el que vas viure, que hem anat explicant, i que viuen tantes i tantes dones, què més busca aquesta obra? Quin altre missatge ens vols donar amb aquest Adéu, Jane?
Doncs, bueno, podria ser aquest adéu a l'ideal, també. Uh-huh. No de bellesa només, sinó també d'aquesta meta que ens posem tots, amb el que sigui, eh? És com, bueno, aquest adéu a això que volem i perseguim i que de vegades no pot ser, i acceptar el que sigui i viure en pau amb el que tens i estimar-ho. Uh-huh. Seria això, jo crec.
A l'inici d'aquesta conversa dèiem que en una setmaneta, el 17 de novembre, l'obra es representarà en el marc del Festival Dona Crea Crea Mujer 2023 i serà al Centre Cívic del Besòs Maresme de Barcelona, però aquesta obra s'havia representat abans, eh?
Sí, aquesta obra ha estat en temporada al Teatre Maldà de Barcelona, uh-huh, el novembre i el juny d'aquesta temporada passada. I ara, durant tot aquest curs vinent, tenim tot de bolos per Catalunya. De fet, la Teta té Instagram, i si algú va allà pot veure la llista de bolos que fem per Catalunya. Uh-huh. I sí, ara va girant.
Per cert, dèiem que el 17 de novembre, recordem aquesta data, representarà en el marc del Festival Dona Crea Crea Mujer 2023, un festival que, si no vaig equivocada, només acull obres teatrals de creació amb visió de dona, eh?
Sí, que és molt superinteressant i estem molt contentes de poder formar una part, i tant, és una il·lusió.
Falten més iniciatives com aquestes?
Sí, sort que em van sortint i animadíssima, animo, vaja, que vagin sortint, per petites que puguin ser i per difícil que costi, pues anar-ho fent, perquè ho necessitem, i tant.
Quin moment viuen les dones en el món de la interpretació ara mateix?
Bueno, jo crec que parlo des de la meva edat i la meva posició, però jo crec que, bueno, es respira certa por encara, perquè és allò típic de dir, bueno, quan tingui 10 anys més, 20 anys més, 30 anys més, encara podré treballar d'això com a actriu, hi haurà papers de dones grans. Bueno, aquesta cosa encara es respira, sí que es va... Bueno, a poc a poc es va canviant i es van sortint oportunitats i es va obrint la visió, però bueno, sí que jo crec que encara tenim una miqueta... Jo, per exemple, tinc aquesta por i noies, amigues meves actrius, la comparteixen.
En aquest cas, amb l'obra d'Eugène, tu n'ets la directora, també fas d'actriu, però tu tens una gran carrera com a actriu. T'has trobat mai amb alguna situació de desigualtat dins del món de la interpretació pel fet de ser dona?
Bueno, em fa gràcia que diguis gran, perquè tampoc és tan gran, però... però, bueno, estic contenta. Sí, amb algunes coses ho veus, també, més a part d'això, sobretot també el tema del poder, no? El tema de la jerarquia, aquesta cosa, alguna coseta ens hem trobat, sí. Però, bueno, jo crec que ara el que tenim són més... Sí, és més capacitat de resolució, vull dir, de dir-ho i de resoldre-ho també una miqueta, de posar-nos allà al nostre lloc.
En aquesta secció, sovint, quan jo pregunto a les convidades si han viscut alguna situació de desigualtat, sigui en l'àmbit que sigui, em responen que sí. I jo, quan els hi pregunto i com actueu davant d'aquestes situacions, moltes d'elles em responen callant. Ja no és, no?, moment de callar. Sí.
No és el moment, encara que és una cosa que tenim tan viciada que jo mateixa ho represento a la obra quan no amb gent de la professió, però sí amb el món mèdic, diguéssim, no? Amb situacions... Bueno, al final sempre és aquella cosa de... Sí, clar, calles perquè et bloqueges i després potser et surten les millors frases, però... O moltes vegades decideixes actuar, sí, les altres també actuen. Bueno, és aquella cosa, però sí, clar, ja va sent hora i de recollir eines també. A poc a poc.
Creus que encara queda molta feina per fer per aconseguir la igualtat entre homes i dones?
Sí, clar, evidentment.
Obres com aquestes, Adéu, Jane, que per cert ara parlarem de la nominació als Premis Butaca, ajuden, no?, també, a alçar la veu?
Sí, al final, ja dic, tota iniciativa és bona i sense perdre el món de vista tampoc, però crec que sí. Uh-huh. Crec que sí, al final és donar veu a punts de vista que vinguin, bueno, punts de vista femenins, sobretot, que falta molt i ara es comencen a sentir i pues, a seguir-ho fent, i més fort encara, i tant.
Per cert, com ha estat l'experiència dirigint aquesta obra?
Molt xulo.
T'has estrenat, eh?
És molt guai. Sí, m'he estrenat i molt ben acompanyada, perquè el Juanjo em coneix bé i sap bueno, m'ha sabut guiar allà on jo, o sigui, el que jo volia, però com que jo estava dintre no podia fer-ho, doncs ell m'ha portat allà on, i m'ha agradat molt la feina que hem fet i estic molt contenta i he estat molt ben acompanyada pel meu equip, i tant.
Tens pensat tornar a dirigir una obra? Està entre els teus plans?
Està entre els meus plans, sí. Ja estic pensant... Estic, el meu cervell està a la bombeta encesa, sí. A veure què passa, però de moment la bombeta està encesa pensant noves coses ja.
Això significa que hi ha projectes a la vista, eh?
Sí, jo crec que sí. El dia que no n'hi hagi no em farà bastanta pena.
No ens pots explicar quins, eh? Ho he d'intentar jo, Clara.
Ja. Saps allò que passa, que és allò del blat i el sac i ben lligat? Saps allò?
S'havia d'intentar, Clara, s'havia d'intentar.
Jo, quan ho tingui, jo et vinc i t'ho explico encantada.
Ah, doncs em sembla molt bé, em sembla molt bé. Queda dit,
perfecte,
eh? Queda dit.
Perfecte.
Escolta'm, per anar acabant, Clara, deies sí. que estaves molt contenta per la feina en aquesta obra d'Eugène, i és per estar-ho, eh? Perquè heu rebut la nominació als Premis Butaca d'enguany com a millor espectacle de petit format. Enhorabona.
Sí, estem... Moltíssimes gràcies. I, a més, amb uns companys nominats, o sigui, uns espectacles nominats de molt nivell, o sigui que estem molt contentes. No ens ho esperàvem gens, vull dir que sí.
No us ho esperàveu?
No, bueno, és que jo no m'esperava res del que ha passat. Sí, no, jo és que, clar, quan vaig escriure això no m'esperava ni fer-ho en un teatre. Vull dir que tot està sent molt, molt bonic perquè ve de... És una sorpresa tot i és molt xulo. És molt xulo la rebuda que està tenint l'espectacle.
I nosaltres que seguirem pendents d'aquesta gala dels Premis Butaca, que si no tinc mal entès se celebra el 20 de novembre, és a dir, queda poquíssim.
Sí.
Només sí, dir-te... Digues.
Perdona. No, se celebra el 20 i s'acaben les votacions, perquè aquests premis els vota el públic. S'acaben les votacions el dia 13 de novembre, o sigui que encara hi ha dies per entrar al web i votar i aquestes coses. I el 20 hi ha la gala, sí, l'entrega.
I jo, des d'avui que tinc un altaveu aquí davant, diria que voteu a Eugène, perquè és una obra que vali molt la pena de veure i que, a més, ens deixa un missatge i una gran reflexió de fons. Nosaltres, com et deia, seguirem pendents d'aquesta gala dels premis i fem una cosa. Si guanyeu el premi, ens ho vens a explicar aquí als estudis de Ràdio Estel.
Vinga, m'encanta.
Quedem així.
Quedem així, m'encanta.
Clara Moraleda, molta merda, com es diu en el teatre, i enhorabona de nou per aquesta meravella d'obra que té com a nom Eugène i que podreu veure el proper 17 de novembre al Centre Cívic del Besòs Maresme de Barcelona en el marc del Festival Dona Crea, Crea Mujer 2023. Ha estat un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
Un plaer per mi també, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.